amb veus d'altri, un espai de reflexió que dona veu a gent que té coses a dir, de la mà de Tomàs Llopis.
Els que tenim el privilegi de viure literàriament trobem molt de gust en l'intercanvi d'experiències, de provatures i de sensacions. Les paraules d'ànim, les crítiques o la simple mostra d'empatia d'un col·lega esdevenen sovint una necessitat per a qui pateix el mal de l'angoixa del full de paper o la pantalla en blanc. I la correspondència ha estat sempre el mitjà més adient per a un passatemps tan absorbent i generós quan la distància entre els interlocutors fa impossible la tertúlia, que probablement és la forma més natural per a una activitat tan noble. I així s'esdevé en la llarga amistat de més de mig segle ja que mantenim el meu mestre, gran amic i admirat poeta Tomàs Hernández i jo mateix. La nostra correspondència és, com he dit en un altre lloc, permanent i inacabada, no la podrem acabar mai. Parlem de nosaltres, de les coses que fem i escrivim i també parlem d'obres d'altri que, per una raó o altra, ens interpel·len. Aquests dies ens hem escrit sobre la decisió que prenen alguns poetes, sobretot, de revisar la totalitat de la seva obra i fins i tot de reordenar-la o de reescriure-la una volta arribats a una edat que consideren prou provecta per a fer balanç. És el cas de Josep Carner, recordava jo en un dels correus, al marge d'altres obres i autors que també hem comentat. La meva relació amb l'obra de Carner ve dels anys de professor, des dels temps de Solsona i Amposta fins a Pego, i continua encara constituint un referent per a mi. En la poesia catalana, hom pot ser carnerià o qualsevol altra cosa, anticarnerià, per exemple, però fins i tot qui vulga ser el més modern de la modernitat ha de passar inevitablement per la coneixença de l'obra de Josep Carner. Pot ser per això, crec que gairebé tots els anys de professor vaig llegir i comentar a classe molt a gust els 18 poemes dels Fruits Saborosos, escrits quan el poeta encara no tenia ni 20 anys i premiats tots individualment en diversos certàmens poètics del moment. Cada poema compara un aspecte de la vida, la infantesa, la mort, l'amor, la bellesa, etc., amb un fruit, sempre dins dels principis estètics i polítics noucentistes del moment. Idealització, eliminació de les passions, de la violència, de la ruralitat, etc., i defensa de la ciutat front al camp, considerat com a primitiu de la civilització, del classicisme, en definitiva, un projecte de país basat en la cultura i l'humanisme convenientment arbitrats per la classe burgesa que sustentava el projecte per evitar desviacions perilloses. Tot això en el context d'una conflictivitat social elevada, Setmana Tràgica inclosa, que aquell moviment pretengué amagar, però això ens portaria ara massa lluny. Eren temps apassionants també perquè hi havia l'oportunitat de fer del català, el català de tots, el nostre valencià també, una llengua moderna, de cultura, indefinidament apta i harmònica amb les altres llengües de cultura, tal com propugnava Pompeu Fabra, l'ànima i el mestre d'aquella operació. I en això participaven els poetes, posant a prova el sistema lingüístic, exigint a la llengua totes les seues capacitats expressives. A manera d'exemple, només, vegem com la genialitat de Carner és capaç de comparar la maternitat i una taronja. El poema Aglae i les taronges. Aglae, sota un vell taronger de turada, al lluny sent les germanes, com ocellada al vent. I ja no valen calç per l'herba i la rosada, i té la cara pàl·lida d'un gran defalliment. Ella dansava i reia, tot just casada amb Dries, altiva entre la fressa, joiosa de la llum, i ja de l'hort s'amaga per les desertes vies i encara es fa més blanca, perduda entre el perfum. I arriba a les taronges, i en cull i se n'emporta, la set de sols mirar-les li feia els ulls brillants. Mossega un fruit i acluca els ulls com una morta, i del cabell afluixen el pes les dues mans. I Aglae, ja refeta, esbressen l'esperança. Amb un sospir molt tendre, solleva el pit caigut. Ella pogués besar l'infant que ja s'atansa, patec tan aviment i tan inconegut. I veu la piadosa taronja que fou vella i geu abandonada del rec vora l'espill. De la muller la sort li transpareix en ella, fer-se espremuda i lassa per la frescor del fill. Lèxic ric, a voltes allunyat de la llengua col·loquial, els jocs sintàctics i sobretot la musicalitat dels versos donen la idea d'un poeta elegant, alegre i àmpliament reconegut per aquella societat que aspirava a la cultura. Però no tot va ser fàcil. El poema, tal com l'hem llegit en aquesta versió considerada definitiva, va passar per diferents fases en successives edicions. Així, on ara llegim «Germanes com ocellada al vent», el poeta abans havia escrit «Germanes petites tot rient», i on diu «Ja no valen calç per l'herba i la rosada», abans va dir «Aglaé té una llarga dolcesa en la mirada». I podríem continuar, hi ha variants a tots els poemes. Carner, el poeta celebrat, pretenia la perfecció, i només s'hi pot arribar amb una tenacitat malaltissa. Les circumstàncies, que tampoc no podem detallar ara, van fer que el nostre poeta entrara en la carrera diplomàtica, des d'on va viure les il·lusions republicanes i la derrota. La seva vida posterior, a l'exili, no li va minvar el somni d'una Catalunya culta i lliure que havia deixat en construcció un país, per altra banda, que no volia tornar a xafar mentre hi haguera el dictador. El seu exili era totalment voluntari, polític, solidari amb els que havien lluitat per la llibertat i ho havien perdut tot, mentre ell vivia a Beirut en missió diplomàtica, però sense renunciar ni un moment a la seva causa literària i nacional. Només va tornar a Barcelona una volta, i per unes hores. Va ser l'any 70, pocs mesos abans de morir. Els estudiosos encara debaten sobre el significat d'aquell retorn fugaç. Però allò que motiva aquesta nota és precisament la idea de la perfecció que resumeix en una anècdota, sinó en un fet decisiu. L'any 1966, un grup d'estudiosos de l'obra de Carner el van visitar a la seva residència de Brussel·les amb l'objectiu de demanar-li l'autorització per a publicar la seva obra completa a la prestigiosa col·lecció de la Biblioteca Perenne de l'Editorial Selecta. El poeta va accedir a la demanda amb la sola condició que el deixaren revisar tota la seva obra. Tenia llavors 82 anys. Va morir 4 anys més tard i encara va poder veure el fruit de la seva revisió publicada l'any 1968. Però he llegit que aquell dia de la visita dels estudiosos, Carner els va regalar aquest poema, publicat finalment dins el llibre El Tom de l'Any, un cant a la fidelitat a la terra i a la fidelitat a si mateix, a la coherència de tota una vida ja justament a les portes de la mort. El poema m'ha commogut des de la primera volta que el vaig llegir. Cap vent no mou el brill d'una esperança. De cada núvol només cau neguit. El destí s'enfondeix en malaurança. Pot ser la nit serà 100 anys de nit. El fat, però, no minva la frisança pel que tant t'he volgut i beneït, i ma feblesa diu que ja s'atansa l'adeu-siau del cos i de l'esperit. Potser ja massa dies he comptat i en un recolz inconegut m'espera la fi. Pugui jo caure incanviat tot fent honor per via dreturera, amb ulls humits i cor enamorat, a un esquinçany, en altre temps, bandera. I em cal tornar al començament, al significat de viure literàriament. En un altre poema dels fruits saborosos, Els raïms immortals, resumeix el poeta aquest objectiu vital. Malenconia al fi de la diada i cremadissa d'ales dels instants. treni garlandes amb els pàmpols blancs i rigui dalt dels carros la gentada. No em plau corona de tot vent joguina, sinó deixar per a nonats humans un poc de sol de mos amors llunyans, clos el celler, colgat en teranyina. Escriure és un vici solitari, suprem a voltes, diria jo, que paradoxalment demana còmplices, lectors amics, confidents, per no sentir-nos sols mentrestant. Perquè pot ser sí que allò que escrivim al llarg de la vida és el nostre testament, la manera com volem ser recordats. I això és un dret, una decisió que podem exercir escrivint i reescrivint sempre la mateixa obra mentre vivim literàriament, o deixar exposat el nostre camí que anem fent amb els encerts i els errors, sense negar-nos a nosaltres mateixos tal com som i tal com hem anat mudant. Deu passar, però no ho sé, afortunadament encara, que pot arribar un moment en la vida per a desitjar només l'eternitat, que ens tarda molt aquest desig. Sabem que la vida és un procés, un camí, un donar i prendre, un palimpsest. L'eternitat, només la soledat, un record sense remei, efímer al capdavall. No ens enganyem, prou de vanitats. I per això mateix acaba de retocar una coma. La darrera? No ho sé. Algun dia serà la darrera. De tot, allò que més em plau són les converses llargues i inacabades com la que tinc amb el meu mestre, perquè ens sabem com som des de sempre, perquè això és la vida, la voluntat de voler-nos provisionals i imperfets. La resta sí que són les obres irremeiablement completes.